El trànsit.
I pel que fa al transport públic, anem fins al Transmet. Ens informa Adrià Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar els 30 minuts a la línia R1 de Rodalies, a causa d'una incidència que afecta les instal·lacions que obliga circulació per via única entre Mataró i Vilassar de Mar. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Que tingueu bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui ens visita una actriu badalonina que porta 3 dècades dalt dels escenaris. És la Rosa Gàmiz, qui ha fet del teatre la seva professió, però també un instrument pedagògic. Llicenciada en art dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona, va començar la seva carrera professional amb la companyia TD Teatre, sent una de les seves fundadores. Al llarg d'aquests anys ha participat en desenes de produccions teatrals i també per a molts és una cara molt coneguda gràcies a diverses aparicions en sèries de TV3. Actualment la podem veure al Teatre Poliorama, a l'obra T'estimo si he begut. Rosa Gàmiz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Saludem també el nostre company, l'Àlex Sisó, de Ràdio Ciutat de Badalona. Àlex, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs...
Hola, Àlex, bona tarda.
Bona tarda, Rosa.
Amb la Rosa començarem per preguntar-li sobre aquesta passió pel teatre i la interpretació, perquè jo no sé si a la família hi havia o hi ha antecedents d'actors. Rosa.
Hola, doncs mira, no hi ha antecedents. Que passa que tinc una mare que és molt artista, a Badalona ja la coneixen.
Sí. Em sembla que sí.
Jo crec que ara és... És més artista que jo, la meva mare, ara ja.
Home, més popular sí, i més coneguda, les... no?
Sí, és una de les iaies de Badalona.
Exacte.
D'aquestes que s'han fet tan famoses últimament, és la Carme. Mm. I aleshores... De fet, quan vaig començar la meva carrera, ella va ser una mica... Perquè en aquells moments... dir que volia ser actriu, doncs costava una mica, sobretot perquè, bueno, no es considerava com ara potser un ofici que et poguessis guanyar la vida, no? I aleshores, bueno, quan ho vaig dir, vaig començar la meva carrera i tot plegat a estudiar a l'Institut del Teatre i tot plegat del meu pare, que l'entenc perfectament per la situació del moment i tot plegat, doncs clar, feia una cara tipus ai mare. I la meva mare és la que sempre, doncs, realment m'ha recolzat en aquest sentit i em feia el camí més planer quan el meu pare devia rondinar una mica, no?
Clar. Escolta, mira, precisament, Rosa, la teva mare ens ha explicat que tu de petita ja apuntaves maneres, perquè el que no sé és si encara continues mantenint algunes tradicions, això de ballar al menjador de casa.
Us he xivat, eh?
I tant, clar.
No, això de ballar... Això de ballar al menjador de casa ja no ho faig. Bueno, a vegades sí, eh? És curiós, perquè ho vaig deixar de fer durant molts anys i quan va néixer el meu fill, que ara ja té 13, ho he tornat a recuperar. I aleshores, de tant en tant, ho fem a la cuina, que tinc una cuina una mica gran, i allà, des de que era petit, a la que sentíem música que ens agradava, perquè a ell també li agrada molt moure's, aleshores ens posem música i ens deixem anar una mica. Sí, encara ho faig una mica, ara ho he recuperat, mira.
Que bé.
I Rosa, de petita, a banda de ballar, també muntàveu espectacles amb la teva mare i amb la família?
Sí, sí, per això que no vinc d'una família d'actors professionals, però d'artistes sempre n'hi ha hagut algun, sí. Era una cosa que fèiem des de que quan érem petits, no?
Mm-hmm.
I jo suposo que era la principal instigadora de que això fos possible i, bueno, amb els meus cosins tinc uns cosins que són com més germans que cosins, no? Jo dic, doncs fèiem, bueno, ens reuníem i fèiem històries i escenes i ho fèiem quan ens reuníem la família. Sí, havíem arribat a involucrar a tots els meus tiets, bueno, els meus pares, sí, sí, els havíem arribat a involucrar tots. Sí, sí,
I de fet, tornar una mica a la teva mare, no? La Carme, quan la veus a la PM, que gairebé cada setmana surten, les iaies de Badalona, quina reacció sí. et provoca? Què et genera el fet de tenir una mare tan famosa a Catalunya en aquests moments?
Ah, i encara no me l'havien fet aquesta pregunta, que bé. Doncs saps què passa? Que jo no visc a Badalona, ni a prop de Badalona, visc a Sant Iscle de Vallalta, que és un poble del Maresme, de la part de dalt. I no m'arriba, no puc veure allò que m'agradaria veure quan surt, saps què vull dir? Sí, aleshores ho veig per altres canals, d'altres moments. I res, m'agrada molt, perquè és que a més ho fan tan bé i són tan... Jo sempre els hi dic a la meva mare, i bueno, és que l'Antònia Carbó també la conec de fa molts anys, perquè l'Antònia... Jo havia fet teatre amb l'Antònia al Círcul Catòlic. Jo vaig començar fent teatre al Círcul quan tenia 14 anys. I en aquells moments... com que no hi havia grup de joves, vaig entrar en la companyia dels grans i una de les actrius de la companyia dels grans era l'Antònia. Vull dir que la conec i llavors jo vaig entrar amb ella i hem fet moltes funcions i molts personatges juntes en el Teatre del Círcul quan jo abans quan feia teatre amb ells. Sí, sí. I ara no sé per què deia això, ah sí, bé, no t'he contestat, era... I llavors quan les veig, jo sempre li dic a la meva mare que fan un servei social també.
I tant.
A part de... És veritat, perquè després ella m'explica, ai, avui m'he trobat la senyora aquella, o jo vaig amb ella pel carrer quan baixo a Badalona i de cop li diuen coses, iaies grans, algunes iaies que a vegades l'última vegada una iaia que anava amb cadira de rodes i ella s'hi va parar, i ai que bé, ai, sí que vas anomenar la tal i vaig veure, no? I de cop penso, ostres, vull dir que ho fan per passar-s'ho bé elles i la gent també els hi fan passar bé, però realment a vegades pot anar més lluny, no? Perquè depèn de quines persones miren el programa, sembla ser que la reconforta també.
I sí, tant, sobretot, és un programa que fa companyia, ara que també malauradament hi ha tanta gent gran que pateix la solitud, no? Sí, doncs també es fan companyia.
Estan sols. Sí, 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 sí. I realment de cop dius, ostres, que bé.
Sí, sí.
Molt doncs, bé, molt bé.
Rosa, precisament ara parlaves dels teus inicis, també amb l'Antònia Carbó, amb 14 anys, aquí a Badalona, la dramàtica del Círcul Catòlic. Precisament, explica'ns com recordes aquells inicis, perquè eren assajos nocturns i vas participar en obres com La gata damunt la teulada.
Ui, sí, La gata damunt la teulada va ser, jo crec, l'última funció que vaig fer amb ells ja, perquè jo ja estava estudiant a l'Institut del Teatre quan vaig fer La gata damunt la teulada, i bueno, que va ser tot un èxit, i oi que maca, és que la peça és estupenda, i feia la noia, la protagonista, amb el Fortesa, van fer una funció molt maca, i res, ho recordo molt gratament i molta emoció, perquè clar, jo tenia 14 anys i em deixaven anar a assajar, com tu dius, a la nit, perquè els assajos eren a les 10 de la nit, perquè clar, tots treballaven i era al teatre mateix s'assaja els vespres, quan tothom hi ha acabat la jornada,
esclar.
I llavors hi havia en Gepi que m'acompanyava a casa, no? En Gepi era, bueno, és una persona molt, va ser una persona molt estimada en el Círcul, i a mi va ser el que una mica va introduir-me en el Círcul Catòlic, i ell, que coneixia la meva mare, que la meva mare va ser qui va parlar amb ell perquè les coneixien, i aleshores em deixaven els assajos amb la condició que després en Gepi em portava a casa a la nit, no? I així ho fèiem, i sí, per mi era molt emocionant. Vaig estar-me algunes hores, com si diguéssim, asseguda allà mirant com ho feien ells, fins que va haver-hi un moment que aleshores va sortir un personatge petit i em vaig poder anar incorporant a poc, sí,
Rosa,
molt, molt emocionant, encara tinc la sensació.
El 1991 comences amb la companyia TD Teatre, de la qual ja hem comentat és una de les fundadores. Explica'ns una mica quins records guardes. Me'n recordo, a veure, suposo que recordaràs l'obra, no? La primera?
Home, i tant. Els petits contes misògins. Sí, sí. De la Patricia Highsmith, que justament l'altre dia vaig veure que és el centenari de la Patricia Highsmith i han editat un altre cop Els petits contes misògins, que jo recomano a tothom, que és un llibre petit de contes de la Patricia Highsmith, que parla sobre unes dones una mica especials. I aleshores, sí, ens trobàvem, vam acabar la carrera, acabàvem l'Institut del Teatre i vam fer la tesina unes amigues molt amigues que ens vam fer de l'institut. Érem cinc amigues, molt amigues, i aleshores, quan vam acabar, vam dir, i ara què fem? I no teníem feina, i aleshores vam dir, va, doncs què fem, va, va. I vam començar a assajar una funció de zero, i ho fèiem als menjadors de les cases. O sigui, jo vivia en un pis a Barcelona en aquell moment bastant gran, i assajàvem allà als menjadors de les cases, també. Casa la Miriam Iscla, que també estava en un altre lloc i tenia un menjador més o menys gran, i també assajàvem allà, i allà vam fer un espectacle que va tenir molt d'èxit. Vam convidar amics, hi havia, en aquell moment hi havia el Sergi Belbel, que ens va venir a veure en aquella funció. En aquell moment ell començava la seva carrera i era molt actiu, bueno, com sempre ho és, i ens va fer molta publicitat, recordo, i res, i el boca orella va fer que comencés la companyia de teatre amb molt d'èxit amb aquesta funció.
Doncs el
sí,
temps...
Sí, d'això fa 30 anys ja.
Clar, el temps ha anat passant. Heu celebrat fa uns anys els 25 anys de la companyia amb l'obra Eva, un espectacle que es va representar al Teatre Zorrilla de Badalona, i ara, si et volem trobar, trobem fent el testimoni si he begut, com està funcionant.
Sí, ai, molt bé, estem supercontents, que bé. I s'ha de dir que jo, al cap d'uns anys d'haver fundat la companyia, vaig marxar d'aquesta companyia per motius personals, i també perquè em anava a sortir molta feina fora en aquell moment, i em va semblar que compaginar la companyia, bueno, pues que era una mica estrany, i per altres coses, doncs vaig deixar la companyia, però sempre he tingut un lligam molt estret amb ells. Amb elles, de tal manera que quan em necessiten per alguna cosa, sobretot perquè una d'elles no ho pot fer pel que sigui, doncs jo sempre arribo a la companyia una altra vegada. I és curiós perquè sempre arribo, és curiós, l'univers el que fa, quan han de celebrar alguna cosa. O sigui, vaig arribar als 15 perquè la Marta Pérez estava embarassada i la vaig anar a substituir, amb un espectacle que es deia 15, que celebraven els 15 anys de la companyia. Després van fer Eva, 25 anys, que també celebraven amb aquell espectacle, i la mami no podia fer la funció perquè estava treballant en una altra cosa, i vaig entrar. I ara fan 30, i l'Àgata Roca, que també està en un altre espectacle, doncs bé, entro sempre a substituir a una d'elles, però que al final ja quasi que formo part encara d'aquesta companyia, perquè bueno, estic molt lligada amb ells sempre, sí.
I Rosa, t'estimo si he begut, vosaltres representeu un grup d'hosteses, no?
Amb què? Perdó, és que no he sentit bé això.
Amb aquesta obra, t'estimo si he begut, representeu un grup d'hosteses.
Bé, unes hosteses una mica especials, Són vingueres, Més que hosteses, bueno, sí. Hosteses, sí, nosaltres hi diem vingueres. És que passa tots els lligams dels contes de l'Empar Moliner, que són uns contes de l'Empar, passen a través del fil conductor d'un bingo, i llavors tot passa aquí. Hi ha unes vingueres, que som nosaltres, les noies que estem allà, nosaltres i la Mercè Martínez, perquè aquest espectacle hi ha cançons precioses, música molt bonica, i també ballem, hi ha coreografies molt xules, i aleshores es necessitava també, que nosaltres també cantem, però no tan bé, i aleshores hi havia la Mercè Martínez, que també canta unes cançons i fa tot el suport musical també, bé, i d'actriu, esclar, i som les vingueres del bingo aquest.
Cançons...
Sí, anem servint una mica.
Sí, cançons, Rosa, com aquesta que escoltem, que es diu Repartim la sort.
Comenzamos la partida. Con un total de 300 cartones, a 4 euros el cartón. Empezamos.
Seieu, aquí sempre hi ha lloc. Comproveu que guixi el rotulador. Bebeu, l'alcohol aquí és barat. Còctels i gintònics que us faran mal de cap. Creieu en la bona sort.
Bé, doncs, Rosa, tu també cantes?
Sí, una mica. Bueno, fa molts anys que també, alguna vegada també, al llarg de la meva carrera he hagut de cantar en algun espectacle i no sóc cantant, vull dir que...
Però si cal...
Tinc oïda i, bueno... Mana?
Dic que si cal, es canta, no?
Sí, cal, es canta, sí. Ja m'ho havien demanat alguna altra vegada. Bé, vaig fer un espectacle amb Degoll de Gom, ja fa molts anys també, que es deia Cacao, i allà també cantava, i a més allà tenia una cançó que cantava jo sola, i vaig estar dient-li al Bozzo, Bozzo, vols dir que canti? I si ho deixem estar? Si no fa falta, i em deia que no, que sí, que ho faràs, i sí, que feia una cançó que encara era molt més dur que aquí, perquè aquí faig coros i prou, però és que allà cantava jo sola, però sí... Es fa el que es pot.
La veritat és que t'estimo, sí, Begut, està funcionant molt bé, heu fet una gira exitosa durant la tardor passada per Catalunya, Balears, el País Valencià, sí. 22 teatres, més de 11.000 espectadors. El tema de la pandèmia, d'aquesta maleïda Covid, ha fet que valoris molt més el fet d'actuar davant del públic presencialment? Això és com una droga, no?
Ostres, i tant. Sí. I es nota molt amb el públic, saps? Perquè i aquests dies també. Sobretot la tardor passada i a l'hivern que vam fer gira, i a més vam fer gira quan hi havia confinaments comarcals, bueno, i al final la vam acabar fent la gira, reducció d'aforament, però finalment vam fer tots els bolos que teníem previstos, més o menys, i bé, era molt emocionant perquè el públic estava tan agraït, i suposo que això també, no? El públic de teatre valora molt ara que quan després hem tornat, estem fent unes funcions ara al Poliorama molt maques, molt, molt gratificants, i aleshores jo crec que en el fons de aquests aplaudiments i tot això, sobretot al final, es nota una mica les ganes també del públic de tornar i el valor també dels espectacles en viu, no? I clar, el teatre és un d'ells i a més que l'hem trobat a faltar, els que havíem d'anar a treballar, i el públic que és públic de teatre. Sí, sí. És molt bonic.
Rosa, a banda de la teva vessant com a actriu, sempre també has estat interessada en l'educació teatral, eh? De fet, ets coordinadora pedagògica i intèrpret de La Perla Petita, aquest projecte que té la voluntat d'apropar el teatre a les escoles com a eina de desenvolupament cultural. Explica'ns una mica què feu.
Sí, bé, no només és La Perla, la Perla Petita és un projecte de La Perla 29, amb qui estic lligada també i col·laborador fa molts anys, amb l'Oriol Brogin, vam estar fent cinc espectacles, hem fet cinc espectacles per nens molt bonics, d'això ja parlo de fa bastants anys també, i a part de La Perla col·laboro amb molts altres projectes, sí, amb Temporada Alta de Girona, que tenen un projecte que es diu A Tempo també. Bé, jo fa com 25 anys que també tinc aquest altre ofici, que és dintre del mateix ofici, tinc dos oficis, que quan em coincideixen els dos com ara, vaig una mica de bòlit, però bueno, ho acabo fent perquè tots dos m'agraden molt. I aquest dels nens, bueno, m'he especialitzat en teatre i educació i faig molts projectes amb nens a dintre les escoles i després faig formació de mestres i animo molt els últims temps. Animo molt que el teatre es faci servir a les escoles i a les aules, que és una eina pel desenvolupament integral dels nens molt potent que tenim aquí, i jo contínuament estic investigant també sobre això, i per donar fonaments, sobretot als mestres, de que utilitzin aquest gran recurs, que arriba a ser un recurs molt potent amb molta força. I això és el que faig també amb moltes ganes, el que passa que em porto moltíssima feina i cada vegada més, perquè bueno, és com la meva petita empresa, que sóc jo l'única treballadora, i llavors jo faig de tot, des de carregar el material al cotxe, des d'enviar mails i després posar-me a fer l'activitat de teatre, explicar històries de teatre als nens. Bueno, és una feina molt maca, molt, molt, que m'omple moltíssim, i a part que té resultats molt, molt, molt potents en els nens, al teatre, sí.
Agafes, de fet, la teva maleta, oi? Perquè t'acostes a les escoles amb aquesta maleta i al final els nens i nenes gaudeixen amb una capsa farcida de disfresses, eh?
Sí, bueno, és una de les activitats, bueno, jo crec que és la que té més èxit. Mm-hmm. És l'activitat de la maleta, que vaig amb una maleta a les escoles, ho faig per cada grup classe, o sigui que faig amb poquets nens, amb els 25 o els que tingui cada grup classe de l'escola, i ho faig per nens d'infantil i primària, bàsicament. Però bueno, també faig tallers a secundària, també faig algun taller, jo sóc especialista en primària i infantil, però bueno, al final acabo fent, i també he estat col·laborant amb mestres en projectes transversals d'aquests dintre les escoles, i llavors faig de col·laboradora i els ajudo amb ells a fer projectes de teatre, sí, faig moltes coses diverses. I la maleta és una maleta antiga, sí, que em deixa l'Oriol Brogi de la Perla 29, on està ple de... Bueno, on surten les històries de teatre, i jo explico les històries que jo he fet amb l'Oriol Brogi i la Perla en els teatres. Encara ho he fet en més petit format, i aleshores em permet agafar una maleta amb molt poques coses a dintre, i bàsicament és un espectacle on la... un petit espectacle on la paraula és molt important, no? I molt emocionant, perquè acabo explicant històries de teatre que són per adults, però bueno, aquest és el meu objectiu de sempre, que aquestes històries, si les adaptes i les saps servir bé, poden anar pels nens, i els explico, doncs mira, el Romeu i Julieta,
molt bé,
el Cyrano de Bergerac, molt maco, sí.
Hi ha talent entre aquestes activitats que fas a instituts, a escoles? Veus algun nen així amb potencial i el veus com un futur actor?
Mare meva! Sí, n'hi ha, sí, però no? Molts. Saps què passa? També que ara els nens tenen... Bueno, ara i sempre, eh? Vull dir que el que passa que pels moments que estem vivint ara, ara hi ha molta necessitat, i això és el que intento convèncer els mestres, que els nens... Hi ha molta necessitat per part d'ells d'expressar-se, de deixar-se anar, per regular tot de coses que ells a nivell personal estan vivint a nivell familiar i a nivell social molt. I llavors hi ha una necessitat, jo volto moltes escoles i veig a molts nens, hi ha molta necessitat de trobar això, de que a l'escola hi hagi un espai on puguin expressar-se a través del cos, de la paraula, a través dels personatges, de les emocions, i jo el veig ara més necessari que mai trobar espais com aquests. I aleshores, clar, hi ha nens que són la bomba. I a vegades això és innat, eh? El que passa que jo sempre defenso el teatre, però no pels nens artistes i prou, sinó per tots els nens, aquesta és la clau, perquè és una eina que es pot utilitzar per tots els nens, siguin com siguin, tinguin les dificultats que tinguin o no, és igual, per tots arriba i per tots serveix, i jo he vist coses molt, molt boniques i molt fortes, i que poden anar lluny. El que passa que, clar, sempre és que es pugui fer en continuïtat, això, no? Perquè jo puc anar... Hi ha escoles molt fidels que em contracten aquí a Badalona unes quantes, que em contracten l'activitat sempre, i, bueno, i que el bonic d'això també és fer-ho de manera continuada, clar.
I tant.
Perquè tingui efecte amb els nens.
Rosa, la televisió també ha tingut un pes molt important en la teva carrera. Vas començar fent moltes figuracions, vas debutar amb una sèrie de Dagó i Dagom, o Europa, o Espanya. Mm. Bé, també moltes, sí, sèries de TV3, Temps de silenci, però sobretot se't recorda molt per ser la Berta, no?, a Vent del Pla.
No. Ni tant. Encara em diuen Berta, a vegades.
Encara, pel carrer, encara et diuen Berta.
Sí. Alguna senyora, ai, mira, ara ja no tant, perquè clar, com que no la passen, la gent s'oblida una mica, però com que de tant en tant encara la repeteixen, que la van posant per alguna banda, doncs sí, és el que em va donar molta visibilitat, no? Sobretot perquè Vent del Pla va ser una sèrie que mirava molta gent en el seu moment. Uh-huh. I aleshores, bé, els personatges es van fer molt familiars, i jo vaig estar des del principi de més, o sigui, vaig fer tots els capítols, vam estar uns quants anys treballant.
Fins i tot, embarassada, amb el nen, sí, embarassada del teu fill. Sí.
Això és el que et anava a dir, sí, vaig quedar embarassada del meu fill, i aleshores ho vaig anar a dir, dic, ai, mireu què passa, que estic embarassada, i res, i van dir, doncs ho aprofitem, i la Berta també va sortir embarassada, que vaig sortir super embarassada, que pensava, ai, mare de Déu, encara, vull dir que vaig anar a gravar amb una panxa supergrossa, estava de 8 mesos i encara anava a gravar, però bé, molt maco. Recordo també molt amb una època molt bonica, molt intensa també, perquè treballàvem molt, però molt maca. Sí, he fet coses boniques. Ara que fem com així un resum, no?, que no acostumes a fer massa, de cop te n'adones del regal que a vegades de poder fer un ofici que t'agrada molt i que hagis viscut moments bonics de relació amb els altres també, no? Perquè quan treballes amb el teatre i la tele sempre fas companyies de teatre i equips, no? A vegades va més bé, altres no va tan bé, i sempre com a tots els oficis et trobes gent de tot, però bueno, jo tinc... Fer teatre és una cosa que sempre dic en els mestres també, és molt saludable i és bastant sa. I aleshores l'he aprofitat bastant el meu ofici també. Sí.
Rosa, recordant i recuperant tota la teva trajectòria, encara podríem estar una bona estona xerrant, tu xerrant i nosaltres escoltant. Però sí. Anem de cara al futur. Estem ja a la part final de l'entrevista i ens agradaria saber què tens per endavant.
Ai, què tinc? A veure, jo tinc les funcions del Poliorama i després d'actriu no tinc res concret, perquè els actors sempre anem així, o sigui, sobre la marxa, saps? I no tinc cap proposta d'actriu de moment. I què més tinc? I tinc un fotimer d'activitats a les escoles.
Amb la maleta.
I aniré a Sevilla a fer una formació i tinc molta feina del teatre amb els nens fins a final de curs. I seguint treballant amb moltes ganes, amb tot plegat.
Mm-hmm. Normalment tanquem les entrevistes amb un tema musical que demanem als nostres convidats. En el teu cas, què has triat, Rosa?
Ai, què he triat? Espera, que no...
No
jo crec
recordes.
Que vaig triar una música d'alta estima, si
sí,
ha
hagut. Sí, sí,
exacte. Sí.
No sé si preguntar-te per què.
Ah... Per què?
Sí.
És molt evident, no? Jo, això... bàsicament, és per animar la gent que vagi al teatre, a Poliorama, a veure la funció, que passaran una estona molt bonica, i també els farà pensar, també, una mica, i els farà rumiar amb coses i amb situacions i amb relacions que tenim amb les persones. Mm-hmm. I que anar al teatre sempre és molt reconfortant.
I tant. Doncs escolta, ens quedem amb aquest tema musical de l'obra de teatre. Rosa, moltíssimes gràcies. No deixis la maleta, no te l'oblidis. I
no.
Et volem continuar veient, treballant. Moltíssimes gràcies.
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies, Rosa.
Adéu, bona tarda, Àlex.
Merci.
Adéu, bona tarda, adéu, Carme. Adéu.
Després... d'una copa de vi, després d'un got, només un. Quan agafo aquell punt, tot comença en amunt. Ja et voldria amb mi, quan el meu amic, el cambrer, sacseja la coctelera. El meu cor sacseja també d'aquella manera. Quan veus brillar la barra del bar i l'aire ja és tou, quan tinc la copa a la mà. T'estimo si he begut, t'entrego el meu escut. I tu ets algú fascinant, i tu ets algú interessant, doncs fes que t'estimi. T'estimo si he begut, t'entrego el meu escut. Si bec, els meus ulls han perdut. Si no bec, jo no estimo a ningú. Doncs saps que t'estimi. Després
de xampany. És molt més sincer l'engany. M'agrades tant. No ets gens avorrit. Perdem el cap. Anem al meu llit.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquesta cara, eh? El Nadal ja el tenim pràcticament aquí a tocar, o sigui que comença el compte enrere, com qui diu. Són dies per gaudir d'una bona taula i un bon àpat amb familiars i amics. El Sergi Estapé ara parla amb l'Àngels Puntes, la xef, professora de cuina i directora de l'Escola de Cuina La Patente de Barcelona, perquè ens doni alguns consells de cara a les festes nadalenques. Què us sembla? Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carme. Doncs, efectivament, com deies, tenim amb nosaltres a l'Àngels Puntes, la xef, professora de cuina i directora de l'Escola de Cuina La Patente de Barcelona, que ens farà una mica de consellera de cara a les receptes o alguns consells de cara a les festes de Nadal. Bona tarda, Àngels.
Hola, bona tarda a tothom. Com esteu? Bones festes.
Igualment. Per què és important planificar els àpats de cara a les festes?
Bueno, jo crec que és important perquè, bueno, són dies que anem tots molt atabalats, preparant menús especials, dinars de treball, aquest any més dinars de treball, per desgràcia, perquè no es poden, els regals, i, bueno, tot plegat, si planifiquem una mica amb antelació i els menús nadalencs, doncs, per una banda, estalviarem una mica de diners i també disposem de més temps per gaudir amb els que estimem, no? Jo crec que és important planificar.
Parlaves d'estalviar, com podem estalviar?
Estalvia, bueno, a veure, és difícil estalviar també, però bueno, penseu que jo crec que si per exemple tenim clar quin és el menú que hem de plantejar, o bueno, quins són els entrants, els plats principals, dolços, postres, no?, que volem posar a la taula, doncs, bueno, la forma de planificar ens pot ajudar a estalviar, bueno, alguns calerons. Penseu que tenim clar el que hem de comprar, anem a comprar el que necessitem i a més també ho podem fer amb una mica de temps. O sigui, que vull dir, això ja significa estalvi, no fer el fet de no comprar qualsevol cosa sense tenir clar que què farem servir. I ja està, dedicar-nos a el que farem servir només.
I a l'hora d'elaborar una mica la llista de compra, quins aspectes hem de tenir més en compte?
Bueno, aquí com que són dies que tothom va liat i normalment sempre tenim més colla del normal, altres anys hem tingut més colla que aquest any tindrem, perquè hi ha famílies que són molt nombroses, aquest any ens limitaran una micona a això de reunir-nos molta colla, però bueno, sempre som més gent de la que normalment som. Llavors, jo el que faria és elaborar la llista de la compra, com us he dit abans, i tenir clar el número de persones que hem de donar a pats, o sigui, perquè a vegades cuinem massa i sense necessitat de fer tanta quantitat. Llavors, tenint clar la gent que serem, podem avançar les compres i aconseguirem uns preus més econòmics. Pensa que en aquests dies hi ha aliments que de cos es disparen, no? Perquè són típics dels menús i tot el tema de peixateria, sobretot. I marisc, que és el que es compra a última hora, doncs es dispara. El peix i el marisc es pot comprar prèviament i congelar, que si l'hem comprat fresc i l'hem congelat bé, ens aguantarà perfectament. I hem de deixar per l'última hora el que és la closca, no? Vull dir, el que són les navalles, les petxines, els musclos, tot això sí que els hem de deixar per l'última hora. Però tot l'altre podem avançar-ho i generalment doncs aquí són preus més assumibles. A última hora sempre es disparen els preus.
Mm-hmm. Això és cert, cada any sempre hi ha la típica notícia, el Telenotícies, no? Que sí, quin preu s'ha... Les gambes estan a un preu impossible, no? És el que deies, no?
Sí, intentar sí, a última mica... hora és horrorós. Mm-hmm. És horrorós, fa molta colla comprant el mateix. Sí, llavors la llei del mercat, no? La llei de l'oferta de la demanda, el producte que hi ha, el que ha sortit de la mar a última hora i són molta colla que volem, doncs vinga, a dispares els preus. Això és normal, sí, mm-hmm. Sí.
Per això el consell aquest d'intentar fer una mica de previsió, mm-hmm, i congelar. Hi ha coses, òbviament, que no es poden congelar, però en aquest cas...
Efectivament. Sí, sí, sí.
I podem dir que hi ha algun producte indispensable que ens pot ajudar a tenir menys feina de cara al Nadal, als dies de Nadal?
A l'hora de preparar, vols dir, a l'hora,
sí,
de cuinar.
Mm-hmm.
Sí, bueno, podem... Bueno, anem a estalviar una mica de temps. Aviam, hi ha productes ja quarta gamma, que li diem. Quarta gamma no té res a veure amb la qualitat. Quarta gamma són aquells productes que ja venen nets i polits, diguem-ne. Si comprem un mesclum de bros tendres per fer una amanida, doncs ja venen nets, tallats... Mm-hmm. I polits només que per posar el plat. Llavors, totes aquestes amanides que venen ja fetes, si li fem un bon amaniment, doncs estalviarem temps. El marisc que ja ve cru, cuit o congelat, si és de bona qualitat, doncs també estalviarem temps. Algunes bones conserves de cara a aquest temps, no? Pues ara podem comprar un bon paté, uns bons esparres, unes bones carxofes en llauna, tot això que ja ve preparat per fer, sobretot, aperitius o entrants, bueno, pues són productes que ens fa estalviar molt de temps. De vegades unes cuixes d'ànec en conserva, doncs pot ser un segon plat molt arregladet. Vull dir, sí, coses que vinguin ja una mica preparada i no haver d'elaborar tot el menú sencer, doncs ens farà estalviar una miqueta de temps i tindrem menys feina. Mm-hmm.
I quins tipus d'elaboracions pots recomanar?
Per aquestes festes, bueno, en aquestes festes que tothom es vol lluir molt, és normal, perquè són dies especials i li vols donar als que t'envolten coses que no li dones normalment. Jo sempre pensaria, com que no tothom és cocinilles o no tothom està acostumat a cuinar a l'últim moment, doncs buscar un menú, escollir plats que es puguin deixar preparats amb antelació. O sigui, vull dir, deixar per a l'últim moment, pels moments previs, allò que dius, no em queda un altre de fer-ho al moment. Si hem de fer unes gambes a la planxa, doncs les hem de fer a l'últim moment. O si hem de fer unes petxines obertes o unes navalles, doncs també les haurem de fer a l'últim moment. Però sobretot els segons plats i les postres, els plats que a més poden estar preparats, aquests que ja són de cassola o que uns canelons, els típics canelons, és molt recurrent, no? No hem de fer sempre els mateixos canelons, es poden fer de bolets, de marisc, o això, plats de cassola, que són més saborosos un dia per l'altre, quan porten un parell de dies són més molt saborosos, i ja et dona l'opció de fer per molta colla i ja tenir-ho preparat, no només d'escalfar sense que quedi sec, sense que quedi eixut. Jo faria això, pensar en plats que no em requereixen posar-me el mateix dia ni el dia anterior a treballar molt. Mm-hmm. Això és el que faria.
Mm-hmm. Per exemple, la típica escudella de Nadal, això quan que s'ha de
també,
fer?
També, això triga en fer-se, però la pots deixar preparada uns dies abans, i inclús pots congelar. Vull dir, llavors a l'última hora li poses la pasta, els galets, i la pots deixar preparada un parell de dies que no se't fa malbé abans, o inclús tenir el brou fet en temps i congelat i descongelat a l'últim moment. Vull dir, si fas una cassola de peix, no? Tipo un rapalai cremat o una zarzuela, o si fas un costellà, tot això es pot tenir en salsa, en bolets, tot això es pot tenir preparat. Vull dir que jo crec que aquests plats són els que hem d'anar buscant i, bueno, deixar les delicateses pels entrants i dedicar-se una miqueta de temps en els entrants.
I de quins plats hauríem de fugir? De quins plats hauríem de posar?
Aquesta és una altra, aquesta és una altra. Perquè són dies de no fer planxes, planxes, fregits, o sigui, una cara a la planxa, un entrecot, encara que li posis una salsa. Clar, és molta colla. Quan tu arribes a la taula, perquè s'ha de fer en l'últim moment, la gent ja està menjant, ja s'ha refredat, i penso que són els dies per estar amb la colla des del començament de la taula, sempre que es pugui. Ja sabem que sempre hi ha dues o tres persones que fan d'anfitrions i són els que els hi toca aixecar-se i anar i venir a la cuina. Però jo deixaria plats que no quedin secs, i això, plantes i fregits, fugiria d'això.
Perquè clar, parlàvem de l'escudella molt típica de Nadal, es parla dels canelons de Sant Esteve. Per Cap d'Any i el dia 1 hi ha alguns plats que siguin els més, no sé, els que aconsellaries més o no, o cada un fa el que més o menys el que li ve de gust o el que li agrada o el que té tradició.
Bueno, hi ha família que jo m'hi trobo perquè donem les classes de cuina aquí a la Patente i cada any fem una classe específica de receptes festives. N'hem canviat les receptes perquè hi ha gent que necessita inspiració i venir. Hi ha molta gent que repeteix tots els anys i inclús aquest any, doncs mira, tot i com estem, hem hagut de doblar la classe. Hem posat dos dies. I venen a buscar noves idees. Però també hi ha famílies que et diuen no, jo això no vull per Cap d'Any o any nou, perquè en Nadal a casa sempre fem el mateix perquè la família sempre et demana això. L'escudella o et demana... O sigui, que hi ha famílies que ho tenen molt establert i després deixen un dia una mica obert més a la imaginació. Jo, si vols, també ja faig els canelons, però vaig canviant el farcit. I, bueno, si us ve de gust, us dono una recepta d'uns canelons de bolets i ànec i foie, que són la bomba, jo els faig molt sovint i sempre triomfant. No sé si us ve de gust agafar nota i agafar alguna idea.
Si vols fer-ho ara, ho fem al final, cap al final, com vulguis.
Doncs vinga, al final, quan vulgueu. Sí. No sé si tens més curiositats o si t'ajuda amb alguna coseta més.
Llavors, per exemple, pel Dia dels Reis, si és un dia més festiu, hi ha també alguns plats més típics o també qui va una mica això a cada un a la seva tradició?
Jo crec que el Dia dels Reis, tret del roscón de Reis, que és el rei de la festa, el tortell de Reis, que és el clàssic i que es menja normalment, ja que el menja el mateix Dia de Reis, ja que el menja a la víspera, és el típic. No és tant un dia d'àpat nadalenc. Sí que el dia de Nadal, que el dia de Sant Esteve, no? Uh-huh. El dia de Nadal és l'escudella i el típic és el dia de Sant Esteve. Els canelons venen per fer-se de les sobres, diguem-ne, del... Bueno, antigament es deia que es feia dels sobrans, no?, de l'escudella, de tota la carn que s'havia fet servir per l'escudella. De totes maneres, un consell, si voleu fer uns bons canelons, jo estic molt a favor de la cuina d'aprofitament, però tota aquella carn que ha hagut de dins de l'escudella, que ha bullit 2, 3, 4 hores, ja no té gust a res.
Clar.
O sigui, no hi ha nutrients, aquí els nutrients s'han anat en el brou. Jo, quan vull fer uns bons canelons, començo des de zero i poso la cara rostida de zero, quedaran molt més saborosos. Com que són dies de llovir-nos, deixem la cuina d'aprofitament per altres moments. I jo no faria. Sí que els plats més típics són, sobretot, això, aquí a Catalunya, després si ens anem a Madrid, pues, fan molt el besugo, la col, sí. També tenen molt de costum de fer la col lombarda. Però nosaltres aquí a Catalunya som més d'escudella i de canelons, eh? Això sí.
Abans de la recepta, algun consell així per no atabalar-nos a última hora? Algun consell que ens puguis donar?
Bueno, podríem fer alguns. Jo sempre li dic a la gent que netegeu bé, teniu preparada, no?, parada tota la vaixella, que de vegades no surt d'any en, no, fins a d'any en any. Hi ha gent que sí que la fa servir, però la vaixella aquella bonica que tenen per parar la taula única no la treuen de fa molt de temps i a última hora els hi atabala posar-se a repassar les copes, donar-li lluentor. Llavors deixem tot net de pols i també deixar, per exemple, les postres preparades, el que són els torrons, les neules, tot això, deixar-ho ja en safates per a última hora, no haver de desaparèixer de la taula per preparar tot el que treurem després, no? Tots aquests dolços nadalents. Potser també, si heu de fer algunes postres, perquè hi ha gent que tot aquest àpat encara fa postres, jo diria, no cal, no?, perquè després traiem moltes llaminadures. Però si han de fer postres, doncs que siguin postres que allà les deixin preparades individualment per no haver d'emplatar, que les postres normalment s'hi dedica més temps a emplatar, pues el que sé, si han de fer un postre d'una mousse de xixona, pues que la deixin preparada amb individualment ja en gots, o si fan alguna tarta o algun tipus de pastís porcionat, tot això t'ajuda. Si és molta colla i han d'emplatar coses calentes, poden posar al forn una miqueta escalfat, 60-70 graus, i fica els plats a dins del forn per, en el moment d'emplatar, doncs que emplatin en plats calents, com si ara fos un restaurant, i així pues, aguanta més el menjar, no? Per exemple, aquesta també és un truc que podem fer. I bueno, i sobretot, que quan acabi tot, que gaudeixin de la família, que no se'n vagin a fregar plats. Ja fregaran plats després, que al final tot el sucre, que estigui amb la gent, no? Que gaudeixin de l'estona.
Sí, ja ho faran en un altre moment. Doncs, sí, Àngels, ho estàvem esperant. Aquests canelons de bolets ànec i foie, va, que són la bomba, va, explica'ns.
Sí, vinga, anem a veure si surten bé. Mira, hem de fer servir aproximadament per que ens surtin per una... Jo faig canelons, faig per dues tongades. Llavors serien per unes 6-7 persones i podíem fer per dues tongades. O sigui, que si li deixen per dos, tindran per un cop. Farem servir... Jo els faig XL. XL perquè sí, amb un caneló d'aquells grans, llueix molt bé en el plat. Llavors agafo una placa de lasanya en comptes de plaques de canelons. Una per persona, doncs 15 plaques de lasanya, fico uns confits d'ànecs, d'aquests que venen ja en llauna, de bona qualitat, 150 grams de foam i cuit, un quilo mig aproximadament de bolets, de més que un de bordets o de portobello, xampinyons, alguna seta de la temporada que li donarà més gust, 4 cebes ben grans, oli d'oliva, i després els hi faig una beixamel, una falsa beixamel, que per això faig servir 80 grams de mantega, un litro de nata per cuinar, un quart de quilo, 250 grams de parmesà, pebre, nou moscada, sal i una mica de maicena per espessar. Llavors, comencem per preparar el farcit del canaló, sofregim bé la ceba, quan estigui ben sofregida, li posem tota la carn del confit, tota l'entretalós, la pell, li fiquem tota picada, també li fiquem tots els bolets ben picadets i deixem cuinar, perquè els bolets tindran molta aigua i estaran una estona cuinant. I quan ja s'hagi anat tota l'aigua, llavors aquí posem una mica de sal i pebre i la retirem del foc. I un cop que l'hem retirat del foc i ja s'ha refredat una miqueta, ja li poseu el foam i cuit. I tot això ho reserveu. I mentrestant fem la beixamel, que és molt ràpida de fer, perquè hem de posar la mantega, desfem una cassola, quan s'hagi desfet li fiquem la nata, quan hagi començat a bullir posem el parmesà tot ratllat, també sal, pebre i una mica nou moscada, i cuinem fins que això està dens, espès, ha desaparegut el formatge. Ja tenim la beixamel. Doncs d'aquesta beixamel agafem un parell de cullerades i la posem al farciment que tenien dels bolets, de l'ànec, tot plegat perquè quedi més melós. Piquem amb una picadora, però que no quedi massa fi, i ja tenim tot el farcit per fer el canaló, diguem-ne que l'hem d'embolicar, podeu posar amb la mà o amb una màniga pastissera la massa perquè sigui més fàcil, i ja està, ja tenim el canaló, cobrim amb la beixamel, una miqueta més de formatge ratllat, gratinem, i ja està, ja és per servir. Ja el tenim.
Doncs genial, aquests bolets ànec i foie en un canaló.
És una mescla bomba, és molt bona, És molt bona aquesta mescla.
Sí,
ja veuràs que, fes-ho, ja veuràs que t'agradaran.
Doncs ho farem. Doncs Àngels Puntes, xef, professora de cuina i directora de l'Escola de Cuina La Patente de Barcelona, moltes gràcies per il·lustrar-nos en cuina de cara a les festes i fins la propera.
Gràcies per comptar amb mi i fins la propera, i que tingueu molt bones festes tothom, d'acord? Tots i totes.
Igualment, gràcies.
Vinga, adéu.
Tarda, no et desconnectis. Connectar. Aquest divendres a la Cava Orpís pot anar a veure Lluís Coloma piano solo a 8:45 del vespre. Guardionat amb els Premis Músic de l'any 2003 i Artista Blues Cat 2006, Lluís és convidat habitualment a festivals de blues i boogie-boogie de tota Europa, on destaca per ser un músic virtuós i original en les seves composicions i execució. Com a pianista internacional ha estat convidat a tot el món, on les seves actuacions són acollides amb una gran ovació per part d'un públic dempeus. Com a compositor i autor, comparteix la seva música en locals tan coneguts com el Café Central de Madrid, Jamboree de Barcelona, el Festival de Jazz de Sant Xavier, Alta Barcelona o el Festival de Blues de Cerdanyola.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Son las 6.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Lluís Rodríguez. El teixit comercial del Prat ja ha posat en marxa la campanya de Nadal amb els anomenats Black Days. Durant tota una setmana, els establiments adherits a Prat Gran Comerç ofereixen descomptes per tal de potenciar les compres. Escoltem a Ricard Vivas, president de l'Associació de Comerciants de Frederic Soler, Maria José Jiménez, de dependenta de Fonollosa, i Pepi Saez, responsable de Tendències.
Nosaltres no marquem un dia exacte del divendres, aquest divendres, sinó que hi ha gent que ho fa tota la setmana, hi ha gent que ho fa tres dies, és una mica cadascú lliure com vulgui aplicar les rebaixes, almenys en el nostre eix.
Y bueno, esperemos que la gente se anime y bueno, y que rompa un poco con un poco de este tema de tristeza y tal por el tema del coronavirus. Y ya está.
Un 5% en general y luego depende de qué artículo, pues el 10, el 15, depende del margen que uno tenga o el stock que uno tenga de ese artículo.
Precisament els comerços del Prat ja estan notant la crisi de subministrament de gènere des d'abans de l'estiu, especialment entre aquells productes que no són de producció nacional, sinó que venen de fora. De moment això s'està